Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que ve marcada per la jornada futbolística a Europa. D'una banda, per la golejada del Real Madrid ahir a Anfield, 2-5, un resultat per la història, i això que la nit va començar molt malament pel Real Madrid, perquè el Liverpool es va posar 2-0 en 15 minuts, però el Madrid no es posa nerviós, sap que està en la seva competició, sap que l'eliminatòria és molt llarga, que arribarà el seu moment, i així va ser. De la mà d'un diferencial Vinícius, no només li va donar la volta al marcador, sinó que va deixar sentenciada l'eliminatòria. Es dispara, per tant, a les apostes la candidatura del Real Madrid per aixecar la quinzena. De moment, com us dic, amb peu i mig, per no dir els dos, peus als quarts de final de la competició. Mirem ja també cap a Old Trafford, que el Barça ja està a Manchester per jugar dijous la tornada de la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League. Recordo, 2-2 al partit d'anada, el Barça que perd gent, ha perdut a Pedri i a Gavi per la cita, mentre que el United recupera a Lisandro Martínez, a Savitzer i a Eriksen. El Barça que s'entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, abans sentirem a Xavi i a Koundé, que esperem que estigui més encertat a Old Trafford del que ho va estar a l'estadi del Camp Nou, que toca controlar, vigilar de prop a Rashford. De seguida estem a Manchester amb l'Helena Condis. L'Espanyol ha tornat a la feina per començar a preparar el partit de dissabte contra el Mallorca. Ha guanyat tranquil·litat l'equip després de la vital victòria a ells. Ara se li ha de donar continuïtat a això. Després escoltarem a Brian Olivan, que ha parlat avui. En futbol femení tenim dues renovacions més al Barça. Les últimes hores importants han renovat Clàudia Pina i Cata Coll, totes dues fins al 2026. En bàsquet, protagonisme també avui per les competicions femenines. A l'Eurolliga, partit important de l'Uni Girona, que rep el Mersin. I partit històric pel Cadí la Seu, que disputa l'anada dels quarts de final de l'Eurocup contra el Galatasaray. En futbol sala, dic que el Barça ja s'ha classificat per la final a 4 de la Copa del Rei, superant per 7-2 al Jaén, al Palau Blaugrana. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si creieu que el Madrid guanyarà la quinzena. Creieu que sí, el 58%, la majoria, que no al 42%. En clau espanyol, us preguntem si signeu 3 punts de 6 contra Mallorca i Valladolid. Heu votat que sí al 28% només, que no la majoria. Sou ambiciosos al 72%. I en clau Girona, us preguntem si renovaríeu ja el míster, a Mitchell. Heu votat que sí la gran majoria, al 75%, que no al 25%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem l'Esports COPE d'avui, on mirarem molt a Anglaterra, eh? El partit d'ahir a Anfield, on el Real Madrid va tornar a dir-li a Europa aquí estem, o aquí seguim, i també cap a Old Trafford, on demà el Barça juga la continuïtat a l'Europa League. Anem cap a Manchester, on ja tenim el Barça i també a l'Helena Condis, que està a la ciutat esportiva del United, a Carrington. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Què tal? Tot bé per aquí?
Sí, la veritat és que bé, hi ha 8 graus de temperatura, no fa fred, tenint en compte que és Manchester, que és el mes de febrer, el cel ennuvolat, com és habitual aquí al Regne Unit, i de moment no plou, tot i que sí que ho ha de fer a primera hora de la tarda, i aquí estic, a Carrington, a la ciutat esportiva del Manchester United, que està a uns 20 minuts del centre de la ciutat. Hi havia molta gent que s'ha acostat fins aquí en bicicleta per veure els seus ídols, i com et pots imaginar, com que és un territori humit, els camps són verds i és espectacular veure doncs, aquests camps d'entrenament que té l'equip de Ten Hag, que té el Manchester United.
Molt bé, escolta, ara m'expliques les novetats del United, escoltem algun document de les rodes de premsa d'aquest matí, també l'última hora del Barça, que ja està a Manchester també, però abans explica'm alguna coseta de l'experiència d'ahir a Anfield, Helena, que vaig a recitar al Madrid.
Què t'he de dir? Ambient espectacular, l'última vegada i única que hi vaig ser va ser el dia de la debacle del Barça, el 4-1 que va caure contra el Liverpool, i ahir, doncs, pell de gallina al sentir més de 50.000 persones a l'estadi cantar You Will Never Walk Alone, molt respectuosos comentant pel minut de silenci per Amancio Amaro, a memòria d'Amancio Amaro.
Bon detallet el tema del ram de flors allà, de color blanc cap a l'afició del Real Madrid per part del Liverpool. Chapó, eh? Molt
sí,
bé.
Sí, chapó. S'ha de destacar aquest tipus de comportaments que van tenir des del minut 1 els aficionats del Liverpool amb el Real Madrid, amb el rival. La il·lusió als seguidors els va durar molt poc. El 2-0 a favor als de Klopp els va durar 14 minuts, fins que Vinícius va marcar un golaç. El Madrid té aquest poder a Europa, un altre equip s'hauria enfonsat, però ells van creure i van liderar una remuntada espectacular, 2-5, que pràcticament deixa l'eliminatòria sentenciada. Vaig veure Klopp desesperat, com no podia ser d'una altra manera a la banda, perquè veu que se li escapa la Champions, i la Premier la té impossible, ara mateix està a 19 punts del líder, que és el teu Arsenal.
Sí, sí. Molt bé, després parlarem d'aquest partit d'ahir a Anfield de la golejada del Real Madrid per 2-5. Ara dones les novetats del Barça, que ha viatjat Helena aquest matí cap a Manchester. Hem conegut la llista de novetats on destaca, ja ho sap tothom, les absències sobretot de Gavi i Pedri, que ben segur que es troben a faltar de molt tràfora.
Baixes molt sensibles, al mig del camp. Gavi no hi és per sanció, tampoc Pedri per lesió, igual que Dembélé, que continua a la infermeria. El Barça aterrava al migdia a Manchester, estan ja a l'hotel de concentració, amb el president Laporta encapçalant aquesta expedició. Se l'ha vist parlar amb Xavi, bastant relaxat, i la prèvia serà a la tarda. Ara descansen i a les 7:15, a un quart de vuit, Xavi i Koundé seran els protagonistes que compareixeran en roda de premsa, i després a les 8 entrenament a Old Trafford, que és un escenari especial per Xavi perquè va debutar en Lliga de Campions a Old Trafford precisament un 16 de setembre de 1998 a la segona part de la mà de Van Gaal,
sí.
De Luis Van Gaal.
A veure si demà o aquesta tarda ens dona Xavi alguna pista sobre el que pot fer demà. Segurament que no, perquè no ho fa mai, però aquí el gran tema és si el Barça o Xavi insisteix amb el mig del camp amb 4 migcampistes i per tant fa jugar que sí ell, probablement Sergi Roberto, o si s'atreveix amb 3 davanters i pot donar entrada o a Ferran o Ansu. Aquí està el tema, no?
Fins i tot estàvem especulant amb la possibilitat de posar un doble lateral amb Jordi Alba i Alejandro Valde en aquella banda esquerra. No acostuma a donar pistes Xavi Hernández, però evidentment li preguntarem perquè és la gran incògnita. Què farà demà amb aquestes baixes tan sensibles al mig del camp? També és la gran pregunta que ens fan els periodistes que habitualment cobreixen el Manchester United, i és impossible que els hi pugui donar una resposta ara mateix. Evidentment van fer mèrits per mantenir-se a l'11 titular tant Sergi Roberto com Ferran Torres. Els dos es van reivindicar en un dia que era important per ells perquè no tenien minuts ni el protagonisme que esperaven. Jo, a dia d'avui, si em preguntes, veig més la possibilitat de reforçar el mig del camp amb Sergi Roberto, fins i tot el doble lateral que Ferran en aquesta línia de tres davanters. Però bé, veurem si Xavi ens pot donar alguna pista, tot i que, ja et dic, insisteixo, no és massa habitual.
Escolta, Xavi perd efectius i Ten Hag el recupera, eh?
Sí, sí, perquè recupera dos futbolistes que estan sancionats a l'anada al Camp Nou. Lisandro, importantíssim a la defensa, serà titular amb Rafael Varane, i Savitzer al mig del camp. També torna McTominay, que ja va tenir minuts aquest cap de setmana, i són dubte, tot i que entrenen amb el grup ja Anthony i Maguire. Els que no es recuperen són tres lesionats, Martial, Van de Beek i Eriksen.
Molt bé. Has estat a les rodes de premsa de Varane i Ten Hag, què destaques?
Hi he estat i hi havia un espectador de luxe, que no és habitual tenir-lo aquí. De fet, em deien que era la primera vegada que s'acostava a la roda de premsa del Manchester United. Van Persie, exdavanter del club i també de l'Arsenal, estava molt a propet de Ten Hag i Varane, que han estat els encarregats de comparèixer. Rafael Varane és l'únic que, evidentment, ha pogut respondre en espanyol. Li hem preguntat com afecten les baixes de Pedri i Gavi i si es veuen en part favorits demà a Old Trafford contra el Barça.
Bueno, yo creo que son bajas importantes para ellos, pero creo que el Barça tiene una plantilla muy, muy grande y será un partido de alto nivel. Tenemos que estar preparados para competir y sabemos que la filosofía, el estilo de juego será lo mismo, unos cambios de jugadores, pero la idea será la misma y tenemos que estar preparados para jugar bien o quizás mejor que en la primera vuelta para ganar y clasificarnos.
Mateixa pregunta, ara escoltaràs a Ten Hag. Per cert, ahir va sopar amb Sir Alex Ferguson a Manchester, es van veure els dos. Diu que li agrada molt parlar i escoltar els consells, evidentment, de Ferguson de cara a un partit tan important. Això ha dit el tècnic holandès del Manchester United sobre l'eliminatòria de demà.
Per mi el proper partit sempre és el més gran. Estem mirant amb ganes, molt emocionats de jugar demà entre dos grans equips que s'enfronten a Old Trafford. L'ambient serà fenomenal. Podem esperar dos conjunts donant el millor a Old Trafford. Estem amb ganes.
I think it's the best you can get.
També he preguntat un possible 11 del Manchester United, Joan, si
sí.
Vols te'l canto,
veure,
el que
sí.
Em diuen els companys anglesos, que seria només amb un canvi respecte al Camp Nou, es mantindria evidentment De Gea en porteria, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro, Luke Shaw en defensa, Casemiro i Fred en el doble pivot, per davant línia de 3 mitges puntes amb Bruno Fernández, Jadon Sancho i Rashford, el màxim golejador, que porta 24 gols, igual que Lewandowski en tota la temporada, i a davant com a referència, Berghost.
Sí, l'única novetat, Lisandro Martínez en defensa, l'eix central, i Shaw passaria a fer de lateral, que és el que sap fer millor. Molt bé, per acabar, Helena, que ahir vas donar al partidaz algun detall d'aquesta trobada, aquesta notícia que avançaven ahir a la tarda els companys del Tot Costa, de la trobada a Barcelona entre Jorge Messi i Joan Laporta.
Sí, perquè fonts de presidència del Barça han confirmat aquesta trobada entre el pare de Messi i el president del Barça. El motiu de la reunió, segons m'expliquen, va ser per parlar de l'homenatge que li volen fer a Leo. Es van veure el mateix matí del Barça United i m'asseguren en paraules textuals que les relacions són bones i que això és l'important. Laporta, ja ho sabeu, fa temps que treballa per acostar-se als Messi a través de Jorge, perquè amb Leo la relació continua sent inexistent i, evidentment, en aquesta trobada també li va preguntar pel futur de Leo Messi. A ningú se li escapa, encara no ha renovat amb el Paris Saint-Germain i una mica pels plans de futur, però ara mateix, pel que em diuen des del club i des de la direcció esportiva, el retorn de Messi es veu extremadament complicat, per no dir impossible. Una mica en la línia del que va dir Jorge Messi ara fa uns dies quan abandonava Barcelona el seu avió privat, que no es donaven les condicions pel seu retorn. Messi parla molt sovint amb Xavi, tenen molt bona relació, també amb Busquets i Alba, són íntims, es van veure abans d'ahir per sopar amb les seves parelles a Barcelona. Aquest matí ja era el Víctor Navarro, ja a primeríssima hora del matí marxava en vol privat cap a París, després d'aquests 3 dies lliures a Barcelona, i el que és cert i el que és una realitat és que el Barça està intentant acostar-se al seu entorn, però ara mateix es veu com un impossible que Messi torni al Barça, i veurem què passa amb el seu futur. Continua a l'aire, té una oferta de renovació del PSG, però de moment encara no ha dit que sí. Els seus plans passaven per anar a la MLS, als Estats Units, amb Busquets i Alba, encara que Busquets i Alba, la seva idea és quedar-se al Barça un any més i retrasar, doncs, aquest viatge a l'Inter de Miami de cara la temporada del 2024 de cara a l'any vinent, i potser Messi tindrà els mateixos plans. Ja veurem què acaba fent amb el Paris Saint-Germain, però el Barça es veu molt, 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 molt complicat, per no dir impossible.
Perfecte, Condis. Doncs aquestes són les novetats del dia amb Blaugrana, des de Carrington, des de la ciutat esportiva del United. Aquesta tarda t'escoltarem des d'Old Trafford, on s'entrena el Barça. Que vagi molt bé, Condis, estem en contacte.
Perfecte, bona tarda.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué pena que dejáramos la piel a media siempre. Qué pena.
Les 3 i 21 minuts de la tarda, continuem mirant Anglaterra. Vull saludar ara el company de relevo i comentarista Premier a DAZN, ha estat 10 anys corresponsal a Manchester, l'Álvaro de Grado. Álvaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ahora hablamos de lo que puede pasar mañana en Old Trafford, pero antes quería hablar de lo de ayer de Anfield, que ya sabíamos que este no era el mejor Liverpool de los últimos años, ni mucho menos, pero no esperábamos tampoco una superioridad tan grande por parte del Real Madrid, ¿eh?
Yo creo que nadie se esperaba un partido así con tantos goles, ¿no? Y que quizá decidiera casi la eliminatoria en el partido de ida. O sea, sabíamos que este Liverpool era más frágil que los Liverpools anteriores, pero al mismo tiempo los primeros 15 minutos del equipo de Klopp fueron muy potentes, metieron dos goles, pudieron en algún momento meter el tercero, Salah falla dos ocasiones que puede llevar al Liverpool a un 3-0 o a un 3-1, y a partir de ahí el Real Madrid pues sacó el gen Champions, ese que lleva dentro, que exhibió también la temporada pasada, y tumbó al Liverpool por completo, que ya había sido bastante dubitativo el rendimiento en la temporada en la Premier este año. De hecho es que están fuera de los puestos Champions ahora mismo, y en 45 minutos más o menos impresionantes el Real Madrid sentenció la eliminatoria.
Sí, totalmente. Oye, sin restar ni un pelo de mérito a lo que hizo el Real Madrid ayer, que para mí jugó futbolísticamente un gran partido y sobre todo, una vez más, exhibió una mentalidad a prueba de bomba en Europa. Pero, ¿este es el peor Liverpool de los últimos años, Álvaro?
Yo creo que sí, es el más inestable, sobre todo de la era Klopp, si quitamos el primer año, hasta que construye ese primer equipo de finalista de Champions, ese primer año ahí pico de Klopp. Yo creo que aquí sí es un Liverpool, pues eso, que ante los golpes sí que sufre un poco más, que quizá no es tan ultra decisivo arriba, ¿no? Se vio ayer como el Real Madrid le llega muchas veces con peligro a la portería de Alisson, y más allá del fallo del portero brasileño, luego tiene otra mano impresionante que le saca, no me acuerdo si es a Vinicius o a quién, un tiro con la mano izquierda que
sí, a Vinicius, sí.
Correcto, sí, tiene muchas llegadas el Real Madrid de peligro por fallos del Liverpool en salida, por robos en el centro del campo que le quitan el balón. Es un equipo mucho más inestable, y que la cuota goleadora la pone Salah, que ayer estuvo bien al principio, pero que no tiene, digamos, ese apoyo también goleador que antes tenía, pues de Mané, por ejemplo, que lo perdieron en verano.
Sí, que se descompone mucho cuando el Madrid remonta. Oye, ¿tienes la sensación de que el periodo Klopp puede estar empezando a agotarse?
Pues eso lo han comentado algunos periodistas, digamos, ingleses, pero yo tengo la sensación, y al menos la directiva de Liverpool siempre ha apoyado mucho al técnico alemán, lo consideran la base del proyecto. Es decir, en el Liverpool, como pasa, por ejemplo, en otros equipos como en el Manchester City, no pasa esto en el Madrid, por ejemplo, el futbolista, el hombre más importante del proyecto es el entrenador. y Klopp es la pieza clave de este Liverpool nuevo, que ahora, por cierto, está en venta, está buscando un nuevo propietario, y que aquí incluso se puede haber un juego de movimiento de fichas también en el que puede estar implicado el técnico alemán, que sin duda ha sido pues de los más exitosos de la historia del Liverpool, el único que ha ganado una Premier.
Sí, sí. Bueno, Álvaro, vamos a lo del jueves de Old Trafford. ¿Cómo lo ves? A ver.
¿Cómo lo veo? A ver, yo veo un United que está... Si decíamos que Liverpool era de los peores en los últimos años, este United es de los mejores, desde, si no el mejor, desde que se fue Ferguson. Han pasado 10 años y le veo otra cara, y le veo con un líder muy claro que es Rashford, que está imparable absolutamente, lo vimos el otro día en el Camp Nou, teniendo poco genera muchísimo, con una eficacia impresionante, y los veo sólidos y recuperan piezas clave, recuperan a Lisandro, recuperan a un centrocampista que no es el habitual, que es Eriksen, pero recuperan al sustituto, digamos, que han fichado en invierno, que es Savitzer, y la verdad es que veo un equipo, un Manchester United muy fuerte en esta temporada, que además lo están demostrando en la Premier y, como vimos el otro día, también en Europa.
Sí, o sea, das favorito al... Yo sí, ¿eh? Das favorito al United el jueves.
Sí, o sea, jugando la vuelta en casa, sabiendo lo que hicieron el otro día, que de hecho el otro día incluso perdonaron haberse ido con algún pequeño gol más de ventaja, sí. Yo sí veo ligero favoritismo al United jugando en Old Trafford este partido de vuelta, por eso, por las sensaciones que dan, y porque ahora sí no vivimos un poco de proyecto, de idea de lo que puede ser este United. Ahora ya lo estamos viendo cada fin de semana, que tiene muchas piezas muy competitivas y que marcan la diferencia.
Sí, tú ya lo has nombrado a Rashford, que lleva unas semanas que el hombre se sale, lo demostró en el Camp Nou, lo ha demostrado este pasado fin de semana, bueno, lleva unas semanas que no hay forma de pararlo. ¿Cómo crees que o cuál crees que es la mejor forma de pararlo? Porque además en el Camp Nou hizo Ten Hag una cosa un poco extraña, lo puso muy por dentro, sobre todo al principio, luego en la segunda parte cayó un poquito más a banda, pero ¿cuál es la manera de pararle?
Bueno, de hecho es que puso al teórico 9, lo puso
en el centro del campo, sí.
De media punta, a Bedford, sí, sí. Al holandés, hizo ahí un cambio que pocos esperaban y que le salió bien en términos de competitividad en el centro del campo, ¿no? Sobre todo, yo creo que al final a Rashford le paras si no tiene espacios principalmente, o sea, si no se la tiran al hueco cuando juega por dentro, me refiero, porque cuando juega por la banda izquierda es un futbolista que conduce mucho hacia adentro, que tiene disparo muy bueno desde media distancia, pero desde el centro, digamos, cuando está más asfixiado, si vuelve a jugar de nueve, si no tiene esos balones en profundidad de espaldas de los dos centrales, ahí es donde se le puede frenar mucho mejor, porque quizás no es ese super futbolista técnico entre líneas, ¿no? Como pueden ser otros.
También recupera, lo has dicho, a Lisandro Martínez, que es fundamental en la defensa del United, que no estuvo en el Camp Nou, tuvo que meter a Shaw ahí de central, y es otra pieza para ellos que les fortalece mucho, muy importante.
Y que además está llevando una figura, digamos, muy rara en el fútbol inglés a una posición clave, que es la de un central bajito, ¿no? Sí. Que muchos dudaban de él al principio de su etapa en el Manchester United, de dónde van estos con un central que mide no sé cuánto es exactamente, pero un 80 más o menos o así, Lisandro Martínez, y lo está haciendo muy bien, va a ser pareja de Varane, con Casemiro por delante, es la base del once titular de Ten Hag, que además, aparte de que recupere muchas piezas, supongo que ya lo habréis comentado o que lo vais a comentar, el Barça también pierde varias de las suyas, entonces, sí. Bueno, esto también yo creo que afecta totalmente a la eliminatoria.
Claro, y el factor ambiental, Álvaro, que es verdad que el Barça teníamos dudas de si sería capaz de aguantarle la intensidad y el ritmo al United, yo creo que desde ese punto de vista en el Camp Nou lo consiguió, pero otra cosa es Old Trafford, eso puede pesar, ¿eh?
Otra cosa es Old Trafford en una noche europea, que no han tenido tantas en los últimos años, en una noche buena, digamos, europea, y yo, sinceramente, o sea, yo veo un poquito por delante al Manchester United en el ritmo en el que va ahora mismo, y además también es que ahora también tiene un poquito fondo de armario, ¿no? Ahora que ya ha recuperado varias piezas, si no es Sancho titular, tendrá Garnacho, que el otro día solo juega 10 minutos, pero que también es alguien que le mete mucho ritmo, mucho dinamismo, ¿sabes? Al partido, que le mandas un balón rápido y él te lo corre hasta el final. El otro día falló en varios controles cuando salió, pero le salen de otra manera y son ocasiones de peligro clarísimas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana. Álvaro de Grado, un placer, gracias por atendernos y por el análisis, ¿eh?
Un placer a charlar con vosotros. Muy buenas tardes.
¡Ojo que se va Modric! Toca la bola para Vini, Vini se la da a Cari, va a llegar, y gol, gol,
España, robo.
¡Gol! ¡De Karim Benzema! ¡Gol! ¡De Karim Benzema!
¡Qué cosa!
¡Qué jugada! ¡Qué contraataque del Madrid! Perdonad que lo diga, de verdad que lo siento, pero la eliminatoria está más que sentenciada.
Tu dirás, era el cinquè gol del Real Madrid, gol de Benzema, eliminatòria sentenciada. Ve el Gil avui amb un somriure d'orella a orella. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. No sé com ho fa el Poli Rincón, perquè amb 2-0 el marcador va dir no, ja
esto acaba 2-4, va dir, i es va quedar curt.
No sé d'on va treure la bola de vidre,
És nit històrica, no? Sí, és resultat històric.
Jo, emocionalment, crec que està a l'alçada d'aquell 0-4 al camp del Bayern de Munic, pel que fa a la impressió de dominar i sotmetre un rival a camp contrari en un dels grans escenaris d'Europa com és Anfield. Però bueno, és el millor homenatge que podria retre el madridisme a la figura d'Amancio, el Madrid de les Copes d'Europa, de les remuntades, i que sembla intractable quan sona aquest himne. Això sí, van trigar un quart d'hora en arribar al terreny de joc, perquè Darwin Núñez i Salah van posar un 2-0 que feia presagiar aquelles nits negres del Madrid que ja només recordem els 50ers. Però es va lesionar Àlaba i un tal Nacho va fer desaparèixer Salah i va canviar el partit. 2-2, errada d'Alisson inclosa, i la segona part que arrenca amb el gol de Militao i es resum en un passeig imperial d'un Madrid que, 8 punts per darrere del Barça a la Lliga, ja enfoca cap a la que seria quinzena orelluda. Karim Benzema.
Con personalidad, con goles, y queremos este Champions. Entonces, un partido muy, muy bonito para todos, porque empezamos un poquito mal. Sabemos que Liverpool, con su afición, va a meter mucha presión, pero después de los 15-20 minutos ya vemos el Real Madrid.
Karim, esto está hecho, el Madrid está en cuartos.
Fútbol, muchas cosas pueden pasar. Estamos bien, pero vamos a hacer otro partidazo en el Bernabéu.
Plena satisfacció a l'expedició blanca, de la qual no s'escapava el tècnic Carlo Ancelotti, que no sé si de veres o no tenia clar el que passaria quan l'electrònica assenyalava el 2-0 a favor del conjunt de Klopp.
Qué pesado. Después me recordé de Manchester City, en la semifinal. Aquí hemos mejorado porque hemos encasado después 15, en la semifinal después 10. Esperaba que iba a pasar lo mismo. Ha pasado aún mejor porque era, no digo que era previsible encasar dos goles, pero era previsible sufrir.
El madridisme ha baixat avui al quiosc per trobar-se titulars com el de Marca, en portada Noche de Brujos, en al·lusió a Mancio, que era conegut com el Brujo a la seva època. Es focalitza en Vinicius a la portada, En el Cielo, lluances per Modric i Nacho, i els seguidors del Liverpool, que hagin anat a buscar la premsa, doncs s'han trobat pràcticament tots els titulars en la mateixa línia. Sun Sport fa un joc de paraules, titula Disgràs, i substitueix la S per un 5. Mirror, en portada, va amb un reeling, que vol dir trontollant, i el Daily Express fa un altre joc de paraules. Ripetto Shreds, juga amb el rip de la mort i amb els reds per al·ludir a trossos trencats en els que va quedar a nit al Liverpool. Star Sports focalitza en Benzema. Round de Benz, al voltant de Benzema. Karim i companyia signen una irreal remuntada. Daily Mail titula Humiliació i The Times Total Surrender, total rendició. Tothom consensua a Anglaterra que el cicle de Jürgen Klopp a Anfield comença a tocar la seva fi.
Gran victòria del Madrid, victòria també del Nàpols 0-2 al camp de l'Eintracht de Frankfurt, i avui, Gil, tenim dos partits més.
Leipzig-Manchester City, sense De Bruyne ni Laporte, a l'equip de Guardiola, que arriba a Alemanya després d'haver ensopegat amb el Forest a la Premier, deixant-se liderat. Això sí, estarà Haaland, el bitxo, en 4 partits contra Leipzig a la Bundesliga, va fer 6 gols. El conjunt del RB, que recupera en Kunku, que començarà la banqueta, Diallo i Dani Olmo s'ho perden per lesió. L'altre partit del dia, Inter-Porto, l'equip d'Inzaghi contra el de Conceição. Van ser companys a la Lazio. Lautaro, la gran homenatge, amenaça per un Porto que arriba amb força futbolistes entre cotons. Els italians buscarà trencar la maledicció de vuitens de final i presumeixen de no haver perdut a casa contra equips portuguesos. El Porto, això sí, trepitja Itàlia en plena ratxa de 10 victòries consecutives i 22 partits sense perdre.
Estem viatjant per Europa, com l'Oliveros, que agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, ja dins de l'avió de Londres a Manchester després del calvari de tres controls a l'aeroport de Londres. Aeroports per ser demà a Old Trafford. El Prat aquest matí, al migdia, Heathrow, a primera hora de la tarda a Manchester, a Barcelona, Terminal 1, secció D, a Londres, Terminal 5, a Manchester, Terminal 3. Factures al mostrador 263 del Prat i agafes el teu equipatge directament a Manchester. El trànsit, l'escala a Londres i la connexió a Manchester és molt incòmoda, com sempre al Regne Unit, amb tres controls i després control de seguretat. Al Prat no, no hi havia febre aquest matí per viatjar. És dia 22 de febrer, dimecres, i no és la data a més viatgers de l'any. Et lleves a 6:45 del matí, t'espera el taxi a 7:45, amb temps per no patir. A més, et trobes que en lloc de sortir a 10:00, els panels posen estimado 10:33. I ha enlairat a 10:45. I, per tant, tens temps per comprar aigua, fer un tallat amb un croissant, llegir un parell de diaris, mentre repasses el treball que t'espera a Manchester i reflexions sobre aquestes imatges del dia. Tot val la pena per poder estar demà a Old Trafford i explicar el que passa al partit United-Barça al tiempo de juego, aquí, a la COP.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge i bon viatge. I avui estem, afortunadament, podent parlar molt de futbol, però hem d'actualitzar les notícies, les novetats al voltant del cas Enríquez Negreira. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
No sé si hi ha avui alguna novetat, alguna informació nova o alguna declaració important sobre el tema.
Doncs sí, primera reacció. Acaba de parlar el president del Sevilla a l'arribar a l'hotel de concentració d'Indoven, on jugant demà contra el PSV, Castro, Pepe Castro, ha respost a Joan Laporta i ha assegurat que no hi ha cap tipus de populisme en el seu comunicat, el primer que es va fer, i que no poden permetre que això succeeixi, sigui quin sigui l'equip.
No, no, ya lo he dicho, no hay ningún tipo de protagonismo ni populismo, que creo que es lo que habían dicho. Nosotros lo que no podemos es permitir que esas cosas ocurran, sea quien sea, por el bien del fútbol español, repito, y por el Sevilla. En el fútbol nos jugamos todos mucho esas prácticas. Si se demuestra que son así, pues no pueden hacerse. Y lógicamente hay que llegar hasta el final en un tema, repito, tan grave como este.
També s'ha pronunciat el president d'honor del Bayern de Múnich, Rummenigge. Ho ha fet al Corriere de l'Esport, on diu: cada vegada que jugava amb Espanya sentia una situació estranya. Quan vaig llegir la notícia vaig riure. No em sorprèn, diu Rummenigge. Són les reaccions i novetats del dia d'avui al cas Negreira.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
3:36. Vinga, va, que pugem a la Harley, al Mital, a l'Agenda. Si somies amb una Harley, ja sigui nova o de segona mà, el millor finançament adaptat a les teves necessitats el trobes a Espacio Harley Davidson, Barcelona. Això està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Motos noves, d'ocasió i per llogar. A més, hi ha taller i botiga amb roba i complements Harley Davidson perquè no et falti de res. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson, Barcelona, al carrer Joan Güell 207. Consulta també la pàgina web espaciohd.com.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, obrim el debat a Esports Cope amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs, bona tarda.
Valori, què tal, rei?
Molt bé. I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, hombre. Contentos porque podemos hablar por fin de fútbol, que hoy el caso Enríquez Negreira nos da una pequeña tregua, está la cosa bastante tranquil·la. O sigui que aprofitem, Tomàs, per parlar de futbol, que a més hem de parlar de moltes coses. Hem de parlar del partit d'ahir d'Anfield, hem de parlar del partit de demà d'Old Trafford. Comencem pel partit d'ahir, que continua l'idili del Madrid i Europa. És increïble, eh?
Sí, sí, perquè a més el número aquest va ser diferent, o sigui, és un número que t'assentes i no saps què pot passar. Als 3 minuts jo fan un gol, després el porter, que era extraordinari, fa una pífia tremenda, i a partir d'aquí, pues, bueno, comença un altre partit i fan 0-5. És una cosa extraordinària, no? És que el Liverpool no està bé. Bueno, has d'anar allà i fotre 5 gols, no? És una cosa, no sé, jo em pregunto la tornada què passarà, si posarà el Modric de porter perquè li xutin per dalt. Jo què sé. És una cosa extraordinària, no? Però realment és un cop a Europa, pues, dels que sonen, no?
Sí, sí.
Jo crec que des del famós 8-2 no ha hagut una cosa semblant, no? D'una cosa de una golejada com aquesta.
Una golejada tan bèstia, no?
I és equips així, no?
Sí, tan potent. Sí, és verdad, Jacinto, que ara escuchábamos el documento de Ancelotti, que le preguntan, cuando ibais 2-0, ¿qué pensabas? Bueno, pensaba en lo que pasó el año pasado contra el City. Tienen una confianza en que la cosa va a salir bien brutal. Y tienen tanta confianza en que va a salir bien y son tan buenos que normalmente les sale bien.
Sí, bueno, es lo que hablábamos siempre, ¿no? Hay equipos que eligen los momentos de sus picos de forma cuando llegan bien, y el Madrid, pues evidentemente, es febrero, finales de febrero, marzo y la Champions. Ahí es el momento en que ellos están a tope, salen concentrados y, bueno, empiezan mal ayer, pero tienen ese punto de confianza, y luego hay equipos que más o menos se te dan bien y otros se te dan mal, y el Madrid y el Liverpool siempre, o sea, últimamente se da bien. O sea, es verdad que es un buen equipo, que Klopp es un buen entrenador, pero con el Madrid, pues, yo no sé si es que no lo plantean bien, se creen un poco mejores de lo que son. Cuando tú vas 2-0 tienes que jugar de otra manera, te ha salido muy bien al principio, igual tienes que plantearte jugar diferente, pero ellos seguían presionando arriba, le dejan espacios al Madrid, no hacen 2-1 contra Vinicius en muchas ocasiones. No sé qué le pasa al Klopp y al Liverpool con el Madrid, pero cuando destocan cometen errores, muchos.
Clar. És que ahir, tal com comença el partit, Tomàs, quan tu estàs al minut 15 perdent 2-0 a Anfield, el 99,9% dels equips els hi cau al tercer i al quart, perquè entra la tremolor, tremolen les cames, no et surt res, però és que el Real Madrid, ells van a lo seu, no es posen nerviosos, saben que tindran el seu moment, i en un moment li donen la volta al marcador.
Sí, la confiança que diu l'abogado, no? A de més cap, home, si tu mires des d'un punt de vista optimista, digo, a ver, el segundo gol es de coña, bueno, pues eso es un accidente que, bueno, pensemos que no pasa nada, que no repetirá. Marca el primer gol molt ràpid, sí. Te esconden allà el 2-1, i llavors, si és que realment penses el que diu el Vicente, que si a la final de la Champions, el Madrid es fot a darrere. Ahí diu, no, a esto lo veo más o menos tocados, y va por ellos. Coño, y li surt clavat les dues vegades, no? Sí, són aquelles coses d'equips que dius, escolti, com los gano a estos, no? Perquè, clar, 2-0, tu imagina que vas al Trafford del 2-0 al quart d'hora i dius, home, maestro, no es pot començar pitjor. Després igual guanyes, no? Però la posada en escena és terrible. I tal, i se'n fot, vull dir, 5 gols, podria haver sigut 6 o 7, i el Liverpool també podria haver fet algun més, no? Sí. Però que hi ha una sensació, pues, de que d'estar jugant amb un nen, no?
Ahora imagínate, Jacinto, esperemos que no, pero que mañana el United se pone 2-0 a los 15 minutos de partido.
Todos sabemos cómo acaba. Todos sabemos que eso acaba 4-1. A ver, es que es otra mentalidad, es otro carácter. Ellos tienen la confianza de quien ha ganado muchas veces ya la Champions. Entonces, incluso si sale mal, saben que sus aficionados no hay ningún problema, que sí se va a criticar, pero que ya han ganado tanto que tienen esa confianza. Entonces, el Barça no, el Barça, si tal como en Europa ahora mismo ha ido mal, lleva muchos años muy mal, y si te pones 2-0 en contra, pues le entran los nervios, juega de otra manera, pero también tiene que ver con la confianza, o sea, es ese punto en que ellos se saben que pueden remontar, se saben que normalmente muchas veces les ha salido bien, y que también saben que el equipo que tienen delante, o sea, saben que es un Liverpool que juega como juega, y pues le puede salir bien. Por ejemplo, contra el Barça le puede salir bien a Liverpool, porque si quita el Barça la presión arriba, si hace eso al Barça le va muy mal, pero contra el Madrid no le importa. El Madrid, si el Liverpool va arriba y le deja espacio atrás, le da igual no tener el balón, con lo cual ellos tienen la confianza de que les van a pillar. Sí. Y una vez que les pillan uno, pues cambia totalmente la historia. El que le entra los nervios es el Liverpool, el que se crece es el Madrid, y pasa por lo que pasa.
Mirem a demà a Old Trafford, Tomàs. Jo ho veig complicat pel Barça, molt complicat, eh? Però, en fi, no se sap mai.
No, i allò de que no hi ha mal que els 100 anys dure, no? Aquesta conya del Barça a Europa dura massa, i llavors diu, bueno, escolti, la mala té el Manchester, si ho ha vingut aquí en parat a dos, va haver una estona que passa més a prop del 1-3 que una altra cosa, sí. I diu, collo, és un compromís complicat, baixes, etcètera, etcètera. Ara, vés a saber. I en el moment, ell ho comentava, tota aquesta famosa Premier, que ho és, i amb gols mereixements, no ha guanyat un partit des que ha tornat a Europa. el Liverpool perd ahir, el Tottenham 1-0, el Chelsea 1-0, només empata el United aquí. Llavors diu, bueno, escolti, una cosa, anem a jugar sabent que vas, coño, que la primera bala, que era la teva casa, pues la vas a aprofitar, no? Però, coño, que no hi ha mal que 100 anys dure. Vull dir, que és que, a més, ja t'ho dic egoístament. Escolta'm una cosa, que s'hem de quedar amb el Barça sense Europa...
Esperem que no.
Collons, és que és una cosa que és una condemna, no?
Esperem que no, esperem que no. Però ja veremos,
Jacinto. Pensant en la pobre classe periodística, collons, més juguen una eliminatòria més, jo què sé.
Clar, ja veremos, perquè, claro, vas sin Pedri, Jacinto, vas sin Gavi. Aquí les aguantaste el tirón, però com estiren ahí en Old Trafford, és otro escenario, és otra cosa. No sé, no sé.
Bueno, yo lo primero que espero es que ahí no juegue Jordi Alba. Eso para empezar. O sea, sí,
¿qué te ha hecho, hombre? ¿Qué te ha hecho? No está jugando mal.
Ya, pero no está jugando mal contra el Getafe, ¿eh? No está jugando mal según qué partidos, pero en el partido de aquí todo viene por su lado. Entonces,
yo creo que estuvo peor Koundé que Alba, ¿eh? En el partido del Camp Nou, por ejemplo.
Pero con Koundé sabes que puede ser un accidente. Con Alba es algo recurrente. Entonces... yo creo que hay situaciones donde se tiene que tener claro qué quieres hacer. Entonces, si Xavi prioriza la Liga y va a rotar también en Europa, pues entonces no va a acabar bien. Entonces, si realmente es así, pues no pasa nada. Es lo que digo, siempre se dice y punto. Se dice, miren, nosotros sí o sí es la Liga. En la Liga yo saco el equipo que tengo que sacar y en Europa pues lo intentamos. Claro que no queremos perder, queremos ganar. Pero no vamos a sacar todo lo que tenemos. Mañana es que nada más no pueden, pues trabaja en medio campo. Con lo cual tengo curiosidad, ¿qué va a hacer mañana? ¿Si va a sacar a Sergio Roberto centrocampista y a que sí? ¿O va a meter a Ferran no tanto de extremo, sino también un poco jugando como en el vértice de los cuatro centrocampistas? Sí. A ver un poco cómo plantea la alineación. Y entonces, en función de cómo plantea también la alineación, puedes prever un poco cómo va el partido. Lo que está claro es que jugando en Inglaterra, por mucho que es verdad que los equipos de la Premier no han destacado en resultados, no te ofrece el Barça esa seguridad en Europa que te ofrece en la Liga Española.
Claro.
La Liga Española hay 14 equipos, 15, que es que saben que les va a ganar y la pueden ganar sí o sí, que son superiores, en Europa no.
Muy bien. A ver cómo se da. Tomás, Jacinto, gracias a los dos, ¿eh?
A tú, guapo, una abraçada.
Caballo, una abraçada.
Hasta luego.
Adeu, seguim.
El Barça a la Lliga va sumant. Europa ho té molt complicat. Nosaltres hi som al seu costat amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des d'Old Trafford, Manchester, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Fernando Evangelio.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
13 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Valluri? Molt bona tarda.
Ha començat l'Espanyol a començar a preparar el partit contra el Mallorca de dissabte i ha passat per sala de premsa Brian Olivan.
Sí, uno de los jugadores que más minutos acumula, quizá de los mejores de la temporada, más regulares. Dice, de hecho, que es su mejor temporada como profesional, pero que quiere mejorar. Y también espera que el que mejore sea el Espanyol, sobre todo en casa, donde ha sumado 10 puntos, solo 2 victorias, mientras que fuera de Cornellà Prat suma 14 puntos. Después de haber logrado 3 contra el Mallorca, es hora de darle una alegría a la afición.
És un partit que necessita més 3 punts, sobretot per fer-nos forts a casa, que és un punt, no, que crec que hem de millorar. Intentar connectar amb la nostra afició, intentar donar-los una victòria, no, que al final doncs ja portem bastant de temps, no, que no traiem més punts fora de casa que a casa, i és un tema doncs que tenim que millorar.
Quedan 16 jornadas para acabar la Liga. El Español es 13º, a 2 puntos del descenso. Hay 10 equipos implicados en los puestos del descenso. Y cada partido, dice Brian Olivan, que es como una final, pero no quiere llegar apurado de puntos a las últimas jornadas. Dice que si siente presión por el hecho de jugarse la salvación, si se da el caso al final de la temporada, dice que sí, que es evidente que se juega con presión, pero es una motivación que hay que afrontar.
Como estamos 10 equipos muy juntos, el margen de error es mínimo. Al final, en lugar de ser un desgaste, es una motivación y una ambición para cada fin de semana afrontarlo como si fuera el partido más importante de la temporada. Hay muy poco margen de error y al final cada partido no sabemos la importancia que puede tener en un futuro. Aparte de motivación, es un reto y al final un jugador lo afronta con muchísima ambición, porque no sabe qué partido va a ser el más importante.
Pues el propio Brian Oliván ha dicho que es duda por el golpe en la cabeza que le impidió acabar el partido contra el Elche, aunque en principio parece que podrá poder estar a disposición de Diego Martínez.
A l'Espanyol pensant en el Mallorca, per tant, i al Girona, al Verdíez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Amb la visita a Sant Mamés a l'horitzó.
A quatre dies d'aquest partit, recordem que ja va vèncer el Girona la primera volta al conjunt basc, però també recordem que el Girona, que ve de fer la gran golejada de moment a la màxima categoria del futbol espanyol a la Lliga de Santander, canvia i molt a casa i fora. Pensant en el gol que haurà de fer el Girona i pensant en el gol a Sant Mamés, recordem que el Tati Castellanos ve de retrobar-se precisament amb el gol després de gairebé dos mesos en aquest partit que comentàvem de divendres passat davant l'Almeria. Dels 33 gols que ha marcat el Girona, que és el tercer equip més golejador de primera, se'l reparteixen entre 13 jugadors de l'actual plantilla, sense comptar els futbolistes que han sortit al mercat d'hivern. Màxim golejador del Girona, Batllori, el de sempre. Cristian Estuani, 6 gols, després ve el Tati Castellanos amb 5 i tanca el pòdium de màxim golejadors Rorro Riquelme amb 4.
Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ha anunciat a les últimes hores al Barça dues renovacions importants, Clàudia Pina i Cata Coll.
La joia de la cantera, eh? Clàudia Pina, renovada fins al 2026 amb només 21 anys. La de Montcada i Reixac s'està consolidant a l'equip. Peça important per la seva versatilitat i el seu olfacte de gol. El Barça està lligant jugadores de futur, com bé d'elles, i ahir també va anunciar la renovació de Cata Coll, la portera balear, també de 21 anys, que també renova fins al 2026. La Clàudia Pina parla de somni fet realitat per seguir el club de la seva vida.
El Barça ha sigut tota la meva vida, soc culer des de sempre, des de ben petita, i bueno, crec que se'm nota. Al final tinc un sentiment pel Barça que bueno, molt gran, i espero seguir així i seguir aquí molts anys més. I res, seguir aportant, creixent i cada cop ser més important a l'equip.
També és notícia la victòria de la selecció espanyola aquesta matinada en l'últim partit de Copa de les Nacions a Austràlia, 3-0 contra la República Txeca, amb dos gols a la davantera del Madrid, Esther González, i un d'Atenea del Castillo de penal. Han estat titulars les blaugranes Salma Parayuelo i Laia Codina, i també Jennifer Hermoso, que sembla que s'ha reconciliat amb Jorge Vilda, tot i donar suport a les 15 rebels en el seu moment.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves en COPE.
Uno, dos, tres.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Tienes una cita con la vuelta de los playoffs de la Europa League en tiempo de juego.
El de los goles.
¡Mic, mic!
El de la emoción.
¡Mic, mic!
El del espectáculo.
¡Mic, mic!
Desde las 8:30, Manchester United, Barcelona. El Barça necesita la victoria para seguir viajando por Europa.
El de siempre.
El clásico.
El único. El veterano. El de la cadena.
Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
El mejor programa de fútbol.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen, y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Protagonisme avui pel bàsquet femení, Albert, que tenim partit important per l'Uni Girona a l'Eurolliga.
Molt important, recordo Espar Girona amb Mersin de Turquia a 3:15 del vespre a Fontejau. La importància del partit rau en que el conjunt català apura les opcions de ser a les eliminatòries de l'Eurolliga. Queden dues jornades per acabar la fase de grups. Ara mateix, l'Espar Girona és quart amb 7 victòries, és a dir, està classificat, però també és cert que està tot molt apretat. Sopron líder, 8 victòries, les mateixes que el Mersin i el Família Esquio, que són segon i tercer respectivament. Quart, l'Espar Girona, amb les mateixes victòries que el Perfumeries Avenida de Salamanca, que és cinquè, i s'enfrontarà al conjunt català a l'última jornada. A tot això, l'Espar Girona es presenta al partit d'avui amb 8 jugadores de la primera plantilla només després de la lesió d'Irati Echarri. Bernat Canut és l'entrenador de l'Espar Girona.
Primer de tot, ser sòlides a darrere, és un equip amb una capacitat d'anotació increïble. Després, el segon pas és assegurar el rebot. Quan dominem el rebot, la garantia de poder jugar en transició, de poder córrer, i crec que és camp obert si pots jugar això, quan controles el rebot, quan rodes alguna pilota, evident, però sobretot quan estàs bé darrere i controles el rebot. Crec que és el pas número 1 per competir contra aquest equip.
Recordem que la primera volta l'Espar Girona va perdre 64-50, el partit a 3-9, primer fer els deures i després esperar.
I partit històric pel Cadí la Seu a l'Eurocup.
Sí, per un motiu més sentimental que no esportiu, també té molta importància aquesta eliminatòria. Són quarts de final, segona competició europea en importància, comença a jugar el Cadí la Seu a casa. És la primera vegada, recordo, que el conjunt lleidatà disputa aquesta eliminatòria. Arriba el Galatasaray, una eliminatòria doble partit, comença avui, com dèiem, al Palau Municipal d'Esports a partir de les 7 de la tarda. Una eliminatòria més que arriba després que una de les capitanes, Ari Pujol, hagi deixat l'equip. Parla Jordi Acero, l'entrenador de l'equip.
No estava a gust amb el seu rol a nivell de minutatges amb l'equip, i bé, el club va decidir obrir-li la porta per tot aquest recorregut i tot el que ha donat en el club. I bé, una situació que evidentment no és agradable, trist perquè no estiguem nosaltres, però bé, si ella ha d'estar bé, doncs benvingut sigui, esperem que tingui molta sort i tirar endavant, no hi ha altra.
És bon partit de bàsquet, Batllori, Cadí la Seu, Galatasaray, 7 de la tarda, qui ho vulgui veure, les càmeres d'Esport 3 en directe.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, Juan, que tenim partit de Champions, el Barça rep el Pic Seguet.
El Barça serà primero de grupo con una jornada de antelación, si esta tarde gana en el Palau al Pic Seguet húngaro, convirtiendo de paso en intrascendente el último partido de la fase de grupos en la pista del Kielce, que se jugará el 2 de marzo. El Barça recupera a Thiagus Petrus y sigue teniendo las bajas de larga duración de Ariño y Langaro. Carlos Ortega, técnico barcelonista.
Creo que el Seguet va a mejorar sensiblemente los últimos partidos. Está alternando una defensa 6-0 con un 5-1. Tiene jugadores de mucho renombre, de mucha calidad, con mucho peso. Tiene mucho lanzamiento exterior. Tiene muchas variantes que te hace preparar muchas cosas, ¿no?, para poder afrontar el partido, ¿no? En caso de sacar el partido, pues nos afianzaría y nos daría la primera plaza definitiva, que es muy importante para nosotros, ¿no?
El encuentro 20-45, Palau Blaugrana.
Y victoria del Granollers a la EA Kefa para evitar el Coco Fuxi en Butens.
Sí, ese era el objetivo, el Granollers, que se impuso 34-31 al Skjern de Dinamarca y se asegura la tercera plaza de la fase de grupos a falta de una jornada, por lo que evita en cuartos al Fuxi Berlín, principal candidato al título. El jugador Antonio García, máximo goleador, con 7 tantos, muy satisfecho del trabajo del equipo.
Puede ganar un equipo de este nivel, de esta cualidad, siempre es especial, ¿no? Y se valorará, quizás, cuando pase un tiempo, ¿no? Que ganar un equipo como el nuestro, con tanta gente joven, prácticamente de edad junior, grandes equipos como el Skjern, como el Nexe, como el Sporting, como hemos hecho esta temporada al Palau, es gaire un miracle, ¿no? Hem tornat a demostrar que aquest equip té caràcter, que té ambició, té ganes de continuar millorant, i ja estem preparats pel que vingui.
Martes, último partido de la fase de grupos contra el Alpla austriaco.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem amb futbol sala. Disputat ahir Barça 7, Jaén 2. El Barça es classifica, per tant, per la final a 4 de la Copa del Rei. Aquest és Sergio Lozano, el Búfalo.
Bueno, creo que hemos hecho un grandísimo partido, se nos ha visto desde el primer momento, pero respecto al día del Pozo, un poco es verdad que concedimos algún gol que no debíamos, pero en cuanto a ocasiones tuvimos muchísimas. Lo que pasa es que ese día no metimos y hoy sí que hemos metido, nos hemos puesto por delante relativamente rápido, pero hoy realmente hemos sido ese equipo que si juega así, compite así, es muy probable que podamos ganar.
La final a 4 de la Copa del Rei es disputarà els dies 1 i 2 d'abril a Antequera.
Hail, superstar!
Ha estat una nit dura, no, Batllori?
No.
No? No. Bueno, escolta, i si et digués que els Beatles, símbol de Liverpool, tenien ADN madridista?
Ah, sí?
Sí. on van començar a tocar?
Cavern.
A la caverna. Per això tenen ADN madridista.
Està bé. Escolta, no bé.
La va pifiar Courtois, la va pifiar Alisson, i aquest cap de setmana podria tornar a les porteries després de no jugar des del febrer de 2021... Loris Karius.
Home,
el mític Loris Karius.
Ahir vaig pensar en ell.
Perdut al Newcastle, i que juga a la final de la Carabao Cup davant del Manchester United. Estan lesionats Pope i Martin Dubravka, i podria ser que el porter titular de les urraques fos Loris Karius. Tot un presagi, les pífies ayer de, sí. Les pífies ahir de Courtois i d'Alisson. Va, rematem això, última hora.
Última hora.
Garbiñe Muguruza renuncia al circuit americà, no estarà a Indian Wells, no estarà a Miami, se'n reincorporarà al circuit de terra batuda. De cara al derbi, Madrid Atlético, Simeone està pendent de Carrasco i de Memphis, que té molèsties musculars, i la Fiscalia dona suport a la Liga de Futbol Professional per citar com a investigat a l'expresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. No, no parlem del Negreira Gate, parlem del cas Soule, que també està perdut als tribunals.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, creieu que el Madrid guanyarà la quinzena? Creieu que sí, el 61%. En clau Espanyol, signeu 3 punts de 6 contra Mallorca i Valladolid. Heu votat que no la immensa majoria, el 78%. I en clau Girona, us preguntem si renovaríeu ja a Mitchell. Heu votat que sí, la majoria, el 71%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot, que vagi molt bé.